Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs vinga, aquesta hora i en aquest programa, ja ho sabeu, comencem nou consultori legal d'aquesta casa. Podeu participar-hi trucant al 93 409 27 71. 93 409 27 71. Avui tenim amb nosaltres, i ara esbrinareu per què, Irene González. Irene, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ella és especialista en dret familiar. I li he preguntat si em deixava, perquè estàvem comentant ara fora de micròfon això a les mascaretes, i clar, els judicis esteu utilitzant la mascareta, eh?
Efectivament, estem utilitzant la mascareta i ens estem netejant les mans abans d'entrar amb el líquid corresponent.
Sí. Perquè veieu que això afecta a tot arreu.
A tot arreu, a tot arreu.
A instàncies, sí. Judicials també.
Tot arreu, exacte.
Vinga, doncs avui volíem parlar dels procediments de família i les novetats que durant l'estat d'alarma s'han publicat al respecte. Ja en el seu dia, l'advocada que avui ens acompanya, Irene González, ens va parlar de les incidències de les mesures pel coronavirus en el règim de visites dels fills menors quan els progenitors es troben separats i dels problemes que això pot provocar en el compliment del règim de visites amb els seus fills. La crisi derivada de la Covid-19 ha canviat de forma radical la nostra vida i ha generat molts problemes en l'àmbit de dret de família. Des que va ser decretat l'estat d'alarma, de fet, una de les grans preocupacions dels pares separats és la referida al règim de visites. En vam parlar també aquell dia amb l'advocada que avui ens acompanya, tant en custòdies monoparentals com en custòdies compartides. Aquestes incidències han sigut molt nombroses durant aquest període de confinament i han afectat de forma especial en el desenvolupament del règim de visites dels fills, ja que molts pares o mares no han pogut estar amb els seus fills com ho haurien d'haver estat per motius aliens al progenitor, com ara que l'altre progenitor es negava a entregar el nen durant aquest període. Avui volíem parlar del nou procediment judicial de família que ha sorgit arrel d'aquesta crisi del coronavirus per restablir l'equilibri en el règim de visites o per la revisió del règim de pensions d'aliments que es paguen a favor dels fills, per exemple. Aquest procediment ha sorgit per la necessitat de resoldre de forma ràpida les situacions indesitjables o injustes provocades per la Covid-19. Per tant, comencem a tractar aquest tema, un tema molt seriós, de fet, plantejant quins són els problemes que ha provocat la Covid-19 en l'àmbit del dret de família. Irene.
Mira, bon dia, Joan. Mira, en primer lloc, un dels problemes més importants que ha provocat la Covid-19 ha sigut una allau d'incidències en el tema règim de visites. No? Uh-huh. Com ja vaig parlar amb el meu anterior programa, el decret que va declarar l'estat d'alarma, el que va fer va limitar la lliure circulació de les persones, però va permetre la circulació pel carrer per l'assistència i cura de menors, dependents, persones grans, tot això. No? Malgrat això, com cada família és un món, doncs cada família ha fet el que li ha semblat convenient. En el moment en què, també, com vaig comentar en un anterior programa, va haver-hi uns criteris de juntes de jutges on cada població dels partits judicials establia uns criteris determinats en funció dels quals considerava que es podia complir el règim de visites, es podien no complir. Hi havia alguns que pensaven que aquest decret que limitava la lliure circulació feia que no es poguessin complir alguns règims de visites. Altres criteris deien que sí, que s'havien de complir. O sigui, el que va haver-hi una interpretació molt, molt diversa, no?, del que es podia fer. De totes maneres, la idea principal de totes les juntes de jutges era apel·lar al sentit comú dels progenitors i fer que es posessin d'acord per fer un règim de visites, encara que sigués diferent, però que es complís el règim de visites. Doncs bé, hi ha hagut famílies que han sigut molt conciliadores, evidentment, i doncs, molts règims de visites que es feien doncs, dimarts, dijous i caps de setmana doncs, s'han concentrat i en comptes de fer dies alterns, doncs, s'ha fet una setmana l'altra. però hi ha altres famílies que, evidentment, no han estat tan conciliadores i jo no, que no han pactat res, hi ha gent que no es pot posar d'acord ni amb res, ni amb el color de les sabates del nen, amb la qual cosa, evidentment, pues, les incidències han sorgit i moltes. Per una banda, règim de visit, moltes incidències amb el règim de visites. És veritat, també s'ha de dir que depèn del règim de visites que tingui un, hi ha moltíssims règims de visites, no? Hi ha d'entrada hi ha custòdies exclusives o custòdies compartides, i a banda de les custòdies compartides, a les custòdies exclusives hi ha, pues, mils de règims de visites, només de caps de setmana, de dies enters. Bé, aquí s'ha de veure a cada cas que li influeix, no, en aquest moment. Aleshores, per una banda, incidències amb el règim de visites. Per una altra banda, en segon lloc, també el que s'ha produït són problemes amb la qüestió del tema de la pensió d'aliments. Ja no tant pel fet de que s'ha pagat o no s'ha pagat, sinó més no pel tema de si podia pagar-la o no podia pagar-la. Si s'ha pagat o no s'ha pagat, en el sentit de que molta gent deia, bueno, pues si està amb ella, si està amb mi tot el temps i no ha estat amb el pare, pues, 3 mesos, pues, m'haurà de pagar més, no? O si ha estat una setmana en cadascú i només havia d'estar amb el pare un cap de setmana, pues, no li hauré de pagar tot, no? No tant en això, sinó en el fet de que els ERTEs i tota aquesta situació laboral ha derivat amb el fet de poder o no pagar-la, no? O poder pagar una part més petita. I atesa la situació provocada pel Covid-19 i els problemes comentats, el govern el que va fer és convalidar un Real Decret Llei, que és el Real Decret Llei 16/2020, de 28 d'abril, i va inventar, i dic inventar perquè és un tema una mica curiós, un procediment especial per intentar resoldre totes aquestes incidències derivades de concretament d'aquests dos tipus de problemes que hem parlat, del règim de visites i de les pensions d'aliments.
Per tant, Irene, quines són les mesures que ha pres el govern per solventar tot plegat?
Amb aquest Real Decret Llei, el que es volia fer és una sèrie de mesures processals i organitzatives en l'àmbit de la justícia que volien o pretenien solventar el col·lapse total que es preveia al tornar als jutjats. Que en realitat ha sigut així.
Que s'ha produït, eh?
Que s'ha produït. Però per què s'ha produït? Des de que es decreta l'estat d'alarma fins al dia 4 de juny, tot s'atura. O sigui, totes les citacions, els assenyalaments, els judicis, absolutament tot s'atura. Hi ha alguns procediments que sí que continuen vigents, amb el tema de família, per exemple, procediments de violència de gènere, òbviament, sí que celebraven les vistes, i procediments via un article concret del Codi Civil espanyol que parla dels perjudicis que pot patir un menor, també es feien procediments per aquest motiu, però tots els altres es van suspendre, amb la qual cosa, per preveure una miqueta, tornar a la normalitat i que no es col·lapsés del tot la justícia, en aquest cas, en l'àmbit familiar, van crear aquest procediment, no? Què diu el Real Decret Llei? Pues creamos un procedimiento especial de família, que és sumari, ¿vale? I urgent. Quan parlem de procediments de família, he de distingir aquest procediment especial del que avui parlo amb altres procediments. Els procediments de família són els clàssics que tots sabem, un procediment de divorci, un procediment de separació, un procediment de parella de fet, un procediment d'incapacitat, un procediment de guarda custòdia, si no estan casats els pares. Bé, aquests són els tipus de procediments de família. Avui parlem d'aquest procediment especial que diu la llei, que és especial i sumari, i que ens diu que el Real Decret Llei ens diu que durant la vigència de l'estat d'alarma, és a dir, des del 14 de març fins a 3 mesos després d'acabar aquest estat d'alarma, va acabar el 21 de juny, doncs aleshores ens anem fins al 21 de setembre, diu la llei que es decidiran a través d'aquest procediment les demandes següents. I parla de 3 tipus de demandes diferents que pots interposar dins d'aquest termini. Primera demanda. Les que siguin relatives al restabliment, llegeixo literal i després hi explico, les que siguin relatives al restabliment de l'equilibri en el règim de visites o custòdia compartida quan un dels progenitors no hagi pogut atendre en els seus termes el règim establert com a conseqüència de les mesures de govern derivades del COVID, de la Covid-19. Què vol dir això? La compensació dels períodes que el progenitor no ha pogut estar amb els seus fills, el restabliment de l'equilibri del règim de visites vol dir que molts d'aquests règims de visites, com deia abans, han hagut moltes incidències i ha provocat que els pares o les mares no hagin pogut tenir els seus fills.
Per tant, totes aquelles setmanes que el fill ha estat amb el pare o amb la mare, ara es canvia, va a la inversa, entenc.
No es canvia automàticament. Primer, crec que hi ha un tema fonamental aquí, s'ha de veure cas per cas, perquè hi ha compliments de règim de visites que no s'han dut a terme perquè ja s'ha pactat, aleshores, pactado, ho deixem a banda. Si hem pactat una cosa, després no puc anar a aquest procediment a demanar una compensació. És coherent, no? Per una altra banda, hi ha períodes en què el progenitor ha estat amb tot el temps amb el nen i la mare, per motiu, per exemple, laboral, així ha estat metgessa, per exemple, no hagi pogut complir amb aquest règim de visites perquè ha tingut que treballar. O sigui, s'ha de veure cas per cas. No és automàtic. No he complet amb el règim de visites pel que sigui, automàticament em toquen les setmanes que no he estat amb el nen. No és automàtic. Hem de veure cas per cas. Però el que vol dir aquest precepte és que hi ha la possibilitat de demanar el restabliment, la compensació d'aquest termini.
Sempre i quan no hi hagi acord,
Sempre i quan no hi hagi acord. Si hi ha acord, evidentment no hi haurà... Perquè normalment, si hi ha acord, és que hem fet... Normalment, si hi ha acord, és que hem fet un règim més o menys igual, no? O he estat d'acord amb que estigui amb tu perquè jo he estat tot el dia treballant. O sigui, s'ha de veure cas per cas. Per una altra banda, poden posar demanda els que tinguin, que es veuran per a través d'aquest procediment, els que tinguin les demandes que tinguin per objecte sol·licitar la revisió de les mesures definitives sobre les càrregues de matrimoni, pensions entre esposos i aliments reconeguts als fills quan aquesta revisió tingui com a fonament que han variat les circumstàncies econòmiques com a conseqüència de la crisi del Covid. Un altre cop.
Traduït.
M'he quedat sense feina, no puc pagar la pensió. M'he quedat sense feina pel motiu del Covid, Ull, és que és molt important. Aquest procediment, si vaig quedar sense feina al gener, no es pot interposar. El pots interposar, òbviament, però a través d'un altre procediment, No. Però tots aquests procediments deriven de la crisi provocada pel de Covid. Aleshores, no ens podem acollir. O el mateix dic amb el que parlava abans del règim de visites. Si jo no tinc un pare que no compleix el règim de visites des de l'any passat, no em pot interposar aquest procediment i demanar una compensació quan realment l'incompliment del règim de visites és anterior a la Covid,
Per tant, si jo he patit un ERTE, si he tancat la meva papereria, el que sigui...
Correcte. Aleshores, puc demanar aquí revisió de les mesures definitives. Què vol dir això? Que jo he de tindre una sentència, un procediment anterior. És a dir, jo abans de la Covid havia resolt el tema amb la meva dona i hi havia anat al jutjat i m'havien dictat una sentència o havia arribat un acord, havia fet un conveni regulador, me l'havien aprovat per sentència. He de tindre una sentència i aquella sentència m'ha d'obligar a pagar una pensió. Vale. Aquella pensió no la puc pagar perquè amb la Covid o he entrat en un ERTE i encara estic en un ERTE i previsiblement estaré 3 mesos més o 6 mesos més amb un ERTE, òbviament, si jo cobrava 2.000 i passo a cobrar 900 i he de pagar el meu lloguer, és impossible que pagui la pensió que m'havia compromès. Evidentment, aquest procediment és ideal per resoldre aquesta qüestió. I, en tercer lloc, es resoldran a través d'aquest procediment les demandes a través de les que es vulguin establir o revisar obligacions de prestar aliments entre esposos, entre pares i entre fills. Aquesta part és una demanda. Aquests procediments, a través de la demanda, es pot establir o revisar. En aquest cas, es diu establir, és a dir, podries fins i tot demanar una pensió en el cas de que la Covid t'hagi provocat una situació perjudicial per tu o pel teu fill i aleshores establir de nou una pensió que no estigui establerta. ¿Vale? Fins ara el que es feia era sol·licitar una revisió o restablir l'equilibri del règim de visites. En el tercer punt és inclús ens diu establir, o sigui, entenem que es podria fins i tot a través d'aquest procediment demanar una nova pensió. Vale?
Per tant, si tenim un problema amb el pagament de les pensions o volem compensar les visites, primordial, on hem d'anar i què és el primer pas que hem de fer?
Vale. Doncs el primer que hem de fer és anar a buscar un advocat. Un advocat que t'assessori, perquè és el que et deia abans, s'ha de veure cas per cas. No tots els casos motiven una compensació d'aquest règim de visites i no tots els casos motiven una modificació de la pensió d'aliments. El que s'ha de fer és anar a un bon advocat el més aviat possible, perquè hem dit que hi havia un termini determinat per posar aquest tipus de procediment. I el que ens diu el Reial Decret Llei és que el que has de fer és pujar una demanda a través de l'advocat i has de presentar aquesta demanda davant del mateix jutjat que et va resoldre el tema de les visites o el tema de les pensions. És a dir, si tu vas divorciar-te a Barcelona amb el teu marit i has de modificar i el marit vol demanar la modificació de pensió, òbviament haurà d'anar als jutjats de Barcelona i presentaràs tu la demanda als jutjats, i si la presentes amb un altre jutjat que no sigui el jutjat de Barcelona, l'altre jutjat dirà no, a mi no em correspon perquè veig que la sentència que vostè vol modificar és de Barcelona. Tots s'ha d'enviar a Barcelona. Vale? Aleshores, què s'ha de fer? S'ha de presentar una demanda que diu la llei, que l'ha d'admetre al jutjat en un termini molt curt de temps. S'ha de presentar un principi de prova amb aquesta demanda. Què vol dir? Jo he de presentar una demanda i si he passat amb un ERTE i fa 3 mesos que estic amb un ERTE, he de presentar un principi de prova perquè el jutge vegi, quan llegeixi la meva demanda i admeti la meva demanda, que en realitat està fonamentada, o sigui, hi ha un element que avala la meva petició. La llei diu que s'ha de presentar també un certificat, diu, un certificado de la entidad gestora de las prestaciones donde se haga constar que es lo que cobra en ERTE, en paro, o un document que acrediti que a mi em bat els ingressos, òbviament. Uh-huh. Vale?
Clar.
Clar, aquest procediment el podies posar des del 29 d'abril i, òbviament, des del 29 d'abril aconseguir un certificat d'aquest tipus era una mica complicat, però, bueno, amb un rebut de conforme estàs cobrant un ERTE, acredita aquesta situació.
A vegades, Irene, em dieu els de Digestum, em preguntes coses rares, i ho feu amb tota la raó. Com sabràs, gent que ha passat a l'atur perquè ha tingut un ERTE, hi han hagut molts problemes de gestió amb el CP durant aquests mesos. És el mateix si cobres correctament del CP que si el CP no t'està pagant allò que deus?
Sí.
En tots aquests casos?
Sí, és el mateix perquè tu l'hagis cobrat correctament o no l'hagis cobrat fins, per exemple, el mes de juny. Hi ha molta gent que el mes de juny encara no havia cobrat març, abril i maig. És el mateix perquè en realitat la situació en la que et trobes és un ERTE. I aquesta situació en la que et trobes t'ha sigut comunicada per l'empresa, amb la qual tens la comunicació de l'empresa. Pots registrar, o sigui, pots entrar al CP per veure com està la situació de la teva prestació. Uh-huh. Moltes vegades et diuen alta, en baja. Aleshores, a través d'aquest document del CP també pots acreditar que estàs en ERTE. Encara que no l'hagis cobrat, és viable perfectament interposar la demanda en base a això, no?
Bueno.
Després es diu al Reial Decret que admeten la demanda que s'admetrà la demanda i s'assenyalarà el judici que s'haurà de celebrar dintre dels 10 dies hàbils següents a la data d'admissió de la demanda. Mira, em rico una mica, no? Perquè aquí estem amb lo de sempre. Govern, que legislador que fa la llei, i em sembla que el legislador que fa la llei no acostuma a estar pels jutjats, perquè si estigués pels jutjats, tu presentes una demanda i en quan admeten la demanda t'assenyalen data de celebració de judici en 10 dies, jo ho he vist poquet o res, et diria jo.
És complicadíssim.
Poquet o res.
I poder menjar ara, de fet.
I menjar ara. Pensa que ara sí que és veritat que jo crec, o almenys personalment la meva experiència és està, o sigui, m'està sorprenent favorablement com estan les coses després de l'alçament dels terminis i s'està movent el tema, però aquests 10 dies és bastant improbable, és molt difícil pel col·lapse que hi ha, no? Ja des de que presentes la demanda fins que et meten la demanda depèn dels jutjats, no? Aquí a Barcelona van millor que a una altra població que tenen una menys, molts menys jutjats, no? Però és complicat, eh? Des de que et presentes una demanda fins que et meten una demanda pot passar un mes i mig, eh? Aleshores, assenyalar des de que t'admeten la demanda 10 dies després el judici és complicat perquè aquests 10 dies normalment estan plens ja per agenda. Vale?
Més coses.
Ens diu el Real Decret que les demandes per compensar les visites, quan demanem la compensació d'aquestes visites que no hem vist, el jutge escoltarà els nens, si ho considera convenient, i en qualsevol cas, els majors de 12 anys. Vull recordar una cosa, perquè la gent pensa que a partir dels 12 anys, el nen, quan va a parlar amb el jutge, decideix la qüestió. I el que sí que és veritat és que la llei ens diu que a partir dels 12 anys s'escoltarà sí o sí. Vale? I quan tenen menys edat, s'escoltarà si ho considera el jutge per si el nen té suficient criteri. Vale? És a dir, a un nen de 3 anys no l'escoltaran mai.
Entenc, però que el que acaba decidint és el jutge.
Òbviament. L'exploració del nen és preceptiva, però no és vinculant. D'acord? O sigui, el nen pot dir que vol estar amb la mare o vol estar amb el pare i després el jutge decidirà el millor pel nen. Vale? Després, tu poses aquesta demanda sobre el judici, i al judici la part contrària va i contesta la demanda verbalment. Vale? Això és una especialitat concreta d'aquest procediment, perquè en els procediments de família normalment tu poses demanda, et donen 20 dies per contestar i contestes per escrit. I un cop hi ha demanda de contestació per escrit, aleshores vas a judici. Això és una especialitat d'aquest procediment. Aleshores, el judici has d'anar amb les proves que acreditin la situació i, finalment, fas unes conclusions. Segons el Real Decret Llei, la sentència es dictarà en 3 dies hàbils, el mateix que abans. 10 dies per assenyalar el judici, va ser que no. 3 dies hàbils tampoc ho he vist. En cap procediment amb aquest, encara tampoc, perquè no he tingut cap d'aquests, però bueno. Es pot decidir, aleshores, també és una especialitat, et diuen que pot dictar sentència oralment, vale? En els procediments de família tots són sentències per escrit. En aquest cas, una especialitat d'aquest procediment també és que es pot dictar una sentència oral i que, si no t'agrada la sentència, evidentment, pots recórrer.
Pot ser, en aquest cas, una mesura de pressió per part del legislador? És a dir, si sé que tardarà mes i mig a anar a la sentència, si poso, evidentment, 3 dies, igual en comptes de mes i mig la tinc en 30 dies.
Home, podria ser, però no, és, o sigui, no provoca aquest efecte. No provoca aquest efecte, desgraciadament. Moltes vegades no es dicta en 3 dies perquè no hi ha temps material per dictar una sentència en 3 dies amb tota la feina, la càrrega de feina que tenen els jutges. No, imagino que no és perquè no volen dictar-la.
Ens queda un minut i mig. Es pot fer algun tipus d'apel·lació?
Es pot fer apel·lació, no sé que les parts hagin arribat a un acord, es pot apel·lar la sentència que es dicti en aquests procediments. Sí, sí, si no t'agrada, la pots apel·lar.
I encara una darrera pregunta que et volia fer abans d'acabar avui, tot i que ens queda, com sempre, molt i molt i molt material per seguir parlant de la matèria. L'altre dia, com saps i com saben els oients, ens acompanyava l'advocat en dret laboral, César Martínez, en aquest mateix estudi, i li preguntava si una mica s'ha legislat a cop de reial decret en matèria laboral. Ell em deia que sí, que té la sensació que sí. Et pregunto el mateix en matèria familiar.
Totalment d'acord. Aquest és un procediment molt concret que durarà molt poc temps, que és de caràcter preferent, és a dir, passaran per davant de molts procediments que estan en marxa i que probablement són més urgents que compensar visites, amb tot el respecte a la compensació de visites, però sí que és veritat que hi ha coses que els professionals no entenem i que a vegades fan molt mal amb el món del dret. És difícil explicar al client moltes coses, perquè si nosaltres mateixos no les entenem, difícil explicar-les a vegades.
La màgia de l'interior de la feina d'advocacia, que déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Si necessiteu assessorament legal, ja ho sabeu, no ho dubteu, a Digestum Legal us ofereixen tots els seus serveis. 93-265-78-44, 93-265-78-44, en seguirem parlant d'aquesta matèria familiar que dona molt de si. Irene González, com sempre, un plaer.
Igualment, Joan.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.